Vinga, tenim a la Viviana. Que xulo sonava, Carmona, la veritat. Molt, sona molt bé aquesta banda, Snarky Puppy, que jo, la veritat, no tenia gens el gust, però ara entenc, vull dir, una miqueta el tema dels Grammys que tenen i totes aquestes coses. Una banda, com dèiem, que lidera Michael Leakey, que tornarem a escoltar d'aquí a una estoneta, d'aquí a 48-49 minuts aproximadament, un cop hi hagi el nou butlletí, el butlletí de les 11 del matí. Abans la Viviana, bon dia Viviana.
Bon dia.
Benvinguda de nou.
Gràcies.
No se t'ha posat cara de yeti?
No. La gent em diu, estàs morena? Dic, sí.
No, estic negre.
He anat a la platja.
Molt bé, la veritat.
Molta feina. Molta feina, però molt gratificant.
Però molt gratificant i molt rebei, que ha sortit tot fantàstic,
I tant, jo sempre dic el mateix. S'ha vist bé, tothom ho ha vist bé, ha anat bé.
I tant que sí, els hi deia ara als companys d'esports que, clar, es veia només en el Joan i en el Cesc,
sí.
Però que hi havia un munt de gent darrere, un munt de gent perquè allò fos possible, no?
En total, si contem tota la setmana, ens acostem a la trentena de persones. Sí.
Nosaltres hi vam treure el cap el dimarts, que va ser una experiència molt xula, per cert, en aquell centre de premsa
del Tarter,
que era on estava ubicada la primera part de les coses fins divendres,
sí.
Exacte. Fins divendres, les dues jornades d'entrenament, els descensos, el súper, el team event, i després tot l'operatiu traslladat cap a Sol Déu, on allà a la pista a l'Avet s'han fet les proves de caire més tècnic. Una de les coses que més m'ha sorprès, Viviana, ara entrem en el tema que toca,
Però sí, no, i tant, parlem-ne.
Que més m'ha sorprès i que tinc ganes de parlar-ne un dia amb els responsables, i si un dia podem portar el Jordi Pujol, un cop hagi descansat, evidentment,
sí,
m'agradaria,
sí.
És... com havent fet els dies de sol absolutament fantàstic que ha fet, la gent a la vez tant com estava la neu.
Ho va explicar Ton Naudi, ells injecten a la nit aigua, òbviament no és aigua sola, ja és aigua amb uns components, no?, que la injecten a dintre la neu perquè això la refredi i creï, perquè els esquiadors necessiten que la neu estigui molt dura, és una capa de gel. I després hi tiren, nosaltres els vam veure, semblava que, la veritat és que, fent així una mica de broma, tu saps quan veus algú amb un cubell donant de menjar les gallines?
Sí,
doncs
sí,
és el mateix, no? Anaven llançant sal, que deien, però la sal desfà la neu. Òbviament no és la potassa que es tira. Absorbeix la humitat i fa que la neu es compacti. Això ens ho va explicar tot nou dia al programa, per això ho sé, jo no en tenia ni idea. Llavors els esquiadors deien, diu, és sorprenent amb la temperatura que hi ha, diu, la qualitat de la neu. Dius, qualitat de la neu, i tu estaves trepitjant allà i dius, però si està tou.
La pista no està de tova. Tot estava aguantat en coses que tu pots fer la feina fins un punt, això ho va explicar molt bé Conrad Blanc, dic, nosaltres hem fet la feina fins un punt, diu, l'únic que no controlem és
la meteo,
el temps.
Sí.
Allà depenia de que el vent no impedís
això és el més important, el tema vent.
Ho va dir el Conrad, que amb la seguretat, evidentment, sí, no es pot jugar i depèn d'on bufés el vent, a quina velocitat i en quina direcció, allà no es podia anar. Doncs es va poder competir. Després també que no caigués la nevada al 15, perquè si caien 5, 10, 15 centímetres van dir que no era problema, però clar, si caia allà...
Si preferien, de totes maneres, Conrad Blanc també va dir que preferia neu que vent, abans que vent.
Sí.
Perquè la neu al final, mira, la traiem com podem, i els derrapadors, la gran feina dels derrapadors.
Impressionant, tenien plan A, plan B, etcètera, però vull dir, totes aquestes coses, després el sol, evidentment, podia haver fet que allò fos un desastre,
sí.
I la veritat és que no.
No,
i no ho ha estat, i jo estic molt content de com hagi anat, i després, òbviament...
Molts esquiadors, la Xifrin deia, que quin temps, que quina meravella de temps, deia.
Sí.
Massa, quin gust.
Massa bo i tot. Mira, avui es comença a complicar una miqueta, que és el dia ja que...
No, ahir va ser molt bo perquè es va acabar la cursa i quan es van començar a donar els podis, quan es van començar a donar els premis, tot d'una vegada es va girar el vent, va començar a bufar un vent gelat i veies des darrere les muntanyes com començava a venir la bruma.
Home, i recordem, dius, que la primera
Déu
Copa
meu.
Del Món que es va fer no es va poder fer el dia que tocava pel vent,
sí,
que el vent va enviar Norris tot, recordem-ho, 2012. Nosaltres estàvem allà, per
cert. També.
Que nosaltres estàvem
allà. Nosaltres hem estat a totes.
A totes, allà presents.
Allí.
Molt bé, ets bruixa, tu?
No, bueno, que jo sàpigui...
Ningú no t'ho ha dit mai?
No, jo sí.
Ets una bruixa.
Sí,
oi?
I un puntet de bruixa jo crec que és bo sempre tenir-lo.
Doncs avui parlarem de la Terra de Bruixes, que és aquest web interactiu, terradebruixes.cultura.ad, un nou portal web interactiu que recull des de fa pocs dies la història precisament de la cacera de bruixes al país aproximadament durant 3 segles, des del primer tram del segle XV fins als finals del segle XVII.
A mi la primera història de bruixes que m'expliquen quan era petita era el tema d'Angolastès, no? La nit de Sant Joan, que si pujaves hi havia les bruixes allà. Jo estava com al·lucinada, no?
Ho sabrà segur el Pau Castell, que és aquest historiador i professor a la Universitat de Barcelona, d'història i de moltes més coses. En parlarem amb ell d'aquí un momentet d'aquest treball que s'ha fet exhaustiu a partir de la beca d'aquest ajut Sabrià Baraut finançat pel govern, em sembla que era 2015, si no vaig equivocat. Vull dir que ha estat un treball molt exhaustiu i que ha durat molt temps. I tancarem amb l'Amèrica. Ens porta moltes coses, entre d'altres cartells tancats d'alguns festivals d'estiu, que sabem que hi ha la gent molt pendent. Però abans, una anècdota curiosa avui a l'apunt de la Bibiana.
A més, a mi em va molt bé aquest apunt avui.
Sí, jo he explicat que jo era dels que, quan era petit i ma mare em venia a despertar per anar al col·le, sempre li deia 5 minutets més, 5 minuts més, 5 minuts més, i era un clàssic. Llavors, ma mare, evidentment, no em despertava a l'hora que m'havia despertat, em despertava abans. Llavors, jo li deia 5 minuts més, 5 minuts més, i em llevava a l'hora que tocava. Però sempre m'he demanat, i ara tu ens ho explicaràs, perquè el sistema aquest que tenen els despertadors i les rellotges, etcètera, les snus, per què el lapse que et dona no és de 10 minuts, sinó 9?
9.
Per què?
Sí.
Jo vull saber-ho, i tu
ho
saps.
Jo ja ho sé, jo no ho sabia, jo també pensava... Per què 9? Per què no 10? O per què no 5?
O per què no 5?
Per sí, què sí. No... Que
sí, és que fins i tot entendria més 7, perquè seria com 5 minuts i la meitat més, no? O gairebé,
7?
Però són 9.
No, jo 7 no els entendria però són tampoc. 9. Jo no entendria res que no fos 5 o 10.
També.
Em sembla estrany.
Però vull dir, posats a fer una cosa diferent, millor 7 que 9?
No ho sé.
Per què, Viviana?
Per què? Doncs per què 9 minuts? Doncs per conèixer la resposta hem de retrocedir en quan es va inventar el botó snus, que jo, diguem així, estranya, pensava que era una cosa de l'era digital.
Sí,
doncs no.
I no ho és.
Els despertadors dels anys 50 ja tenien el botó de l'snus.
Ah.
És quan es va inventar aquest botó snus. Quan es va inventar els engranatges dels rellotges, clar, òbviament no eren rellotges digital, eren aquests rellotges que tots hem vist un rellotge per darrere
sí.
O per dins, no? Que té aquests engranatges, que són aquestes rodes dentades que van girant, cring, 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 donant-nos l'hora, no? Doncs s'havien estandarditzat en cicles de 10 minuts, val? Aquests engranatges fan cicles de 10 minuts, per poder afegir un engranatge més per a aquesta nova funció, sense que la resta perdés sincronia, els especialistes doncs, van determinar que l'snus havia de ser major o menor a 10 minuts, però mai 10 minuts, perquè els engranatges que ja existien ja feien cicles de 10 minuts, llavors el nou no podia fer-los també, perquè si no hagués desincronitzat tots els altres engranatges. Al final els fabricants van decidir que 9 era el temps indicat. Hi ha experts que argumenten que els 10 minuts s'entra en l'etapa més profunda del son. Per això no van fer 11. Perquè deien que si passaven més de 10 ja entrem en
ja
la fase.
En aquesta fase.
I podia ser que no sentíssim la segona alarma. Una altra de les hipòtesis és que els 10 minuts suposen una barrera psicològica. És més fàcil vendre un interval més breu als 10 minuts. Com normalment els usuaris solien trigar un temps en reaccionar i apretar aquest botó des de que sona l'alarma, els enginyers el van crear creient que mai es donarien compte de la diferència d'uns segons. Amb els rellotges digitals també va resultar més senzill posposar l'alarma de 9 minuts en comptes de 10 perquè el càlcul es podia fer amb un sol dígit. Clar, 9 és un dígit, 10, pum, ja n'entren dos. Llavors és més fàcil per ells fer el càlcul amb un sol dígit que amb dos. Quan van arribar els smartphones, els enginyers van començar a desenvolupar l'aplicació Snus i van dir que 9 minuts ja era un estàndard en l'Snus i ho van deixar. Tot i que la majoria de telèfons mòbils permet modificar aquest snus a que soni en 5, el temps que nosaltres vulguem, 5 minuts, 10 minuts, 11 minuts, el que vulguem. Però de fàbrica ve 9 minuts.
Sí, sí.
Això que tu li feies a la teva mare de mama 5 minuts, mama 5 minuts, mama 5 minuts, mama 5 minuts, quantes vegades li podies fer?
Quantes es deixava?
Sí.
Que arribava un moment que deia no obrir el llum i llavors s'havia acabat la broma ja.
Bueno,
tu... Però un parell, jo crec, un parell o tres...
Home, doncs la teva mare era bastant benevolent.
Sí,
a mi obrien la llum una vegada i cap amunt s'ha
acabat. Era benevolent, però t'indico, no em despertava a l'hora que tocava. Estic convençut que
jo
em despertava
abans.
Jo
he de dir que hi ha gent al meu voltant que no és que sigui benevolent, és que directament li prenen el pèl, perquè entre com unes 20 vegades va. Llavors ja són com unes nus amb potes. Doncs no és bo.
No.
Això no és bo. I és que això d'anar picant les nus o anar dient aquest va, 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 no permet un temps de descans extra, sinó que és tot el contrari. Al pulsar aquest botó o al dir-li a la mama o al papa 5 minuts més, estem reajustant el cicle del son del nostre cervell una vegada i una altra, cada vegada que ens despertem.
O sigui, estressa més que descansa.
Estressa, portant-lo a la confusió i alterant el que es coneix com a la inèrcia de la son. Això porta a un cercle viciós i per quan, si quan ja hem picat per segona o tercera vegada l'alarma, ho hem dit per tercera o segona o tercera vegada, uns 5 minuts més, en comptes d'haver disminuït la sensació de cansanci, l'hem augmentat. I els experts concorden en que és més convenient posar el despertador a l'hora en la que realment ens hem d'aixecar i dormir aquests minuts més que no posar-la abans i anar tic, 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 picant, perquè llavors, si ho fem de la primera manera, sí que descansarem. De l'altra, l'únic que farem és confondre el nostre cervell i estar cada cop més cansats.
Un article interessant en aquest sentit de l'edició en castellà de la BBC, de la BBC News, i ens ha semblat avui doncs, que valia la pena compartir-lo en aquest apunt de la Viviana, que el tema del son dona per molt, perquè com és d'aquestes coses que ens identifiquen sí. A tothom... O sigui...
Per cert, ara que estic aquí tinc un micròfon al davant
yes.
I hem parlat de la Copa del Món,
sí.
Jo des d'aquí vull donar les gràcies a Gran Valira,
sí.
Que ens va ajudar
molt
bé, en la nostra feina, ens han tractat molt bé, i als companys de les altres teles i productores que hi havia allà al voltant, que també ens han, amb els que ens hem doncs, coordinat molt bé.
Doncs dit queda. Moltíssimes gràcies, Viviana.
A tu.
Vinga, una pausa i anem a parlar de bruixes.